Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
A l'entrevista d'aquest dimecres parlem amb l'autora banyarenca Débora Eguizábal, que s'ha estrenat amb el seu primer llibre, Les intel·ligències múltiples, per saber com ha viscut el camí fins a arribar a la seva publicació i en què consisteix. Marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, i per això tenim a la nostra protagonista, a la Débora. Molt bon dia, Débora, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Molt nerviosa.
Molt nerviosa, no, tranquil·la. A nosaltres ens fa molt de goig aquí al Penedès en xarxa, doncs, poder donar veu a autors, autores, escriptors, escriptores que doncs, es llencen a la piscina. I en aquest cas, doncs, tu aquest diumenge, a Bonastre, presentaràs aquest llibre d'intel·ligències múltiples. Primer de tot, quantes intel·ligències tenim?
En un primer moment, Howard Gardner, que és el que va inventar, diguéssim, la teoria de les intel·ligències múltiples, va dir que hi havia 8. Però anys més tard van sorgir 12. Llavors, en principi, tothom té 12 intel·ligències múltiples les que partim. Vull dir, déu-n'hi-do.
Uau, jo pensava que teníem una i gràcies.
No, tenim 12.
Vale, partint de que tenim 12, què és el que et porta a tu a dir vaig a escriure un llibre sobre aquest tema?
Bueno, tothom que em coneix, de fet, sap que és un tema que m'agrada molt des de fa molt temps. Vull dir, jo vaig a la carrera vam passar molt per sobre, com a moltes coses, d'aquest tema. I jo vaig dir, hòstia, això m'interessa bastant. Anem a veure què és, no? Però més profundament, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo per mi, pel meu compte, per mi mateixa, vaig buscar informació, vaig estar indagant molt, i a mi em porta el fet de dir tothom és igual? És a dir, cada persona és igual a l'anterior, diguéssim, o tots som diferents? Perquè això és el que estem des de l'educació. El que se pregona, per dir-ho d'alguna manera, és que tothom és diferent. Llavors, si tothom és diferent, per què tothom ha d'aprendre igual?
Bona no? pregunta.
Vull dir, o la intel·ligència. Sempre, tota la vida, està relacionada amb el coeficient intel·lectual. No? Uh-huh. Vull dir, tu et faran les proves i et diuen el coeficient intel·lectual és tanto.
I això et posa en el limbo de tu ets més intel·ligent o menys.
Exacte. Però per què m'has de fer les mateixes proves a mi que a una altra persona si som diferents?
Clar.
Llavors, dius, si hi ha tantes intel·ligències, potser és que tothom és intel·ligent amb alguna cosa, no només amb la que es preveu o amb la que no. Vull dir, al final, jo, per exemple, com a mestra, tota la vida he suspès les mates. Tota la vida. Això em fa més tonta. Ostres, doncs no, tinc una carrera, he escrit un llibre, no, potser sóc molt intel·ligent amb una altra intel·ligència. Mm-hmm. La creativa, la lingüística, vull dir, hi ha 12. Mm-hmm. Potser hem de potenciar el que se'n dona bé, no?
Clar, ara a mi em ve al cap, hi havia un senyor molt conegut, no?, que diu, les escoles maten la creativitat.
Exacte.
És cert. Tu que estàs a l'altre costat.
Ara no tant, perquè hi ha un canvi. S'ha vist això, vull dir, abans sí, a l'escola tradicional i a l'estil tradicional sí, perquè és com, per exemple, un exemple molt tonto, la plastilina. Uh-huh. Tothom fent rodetes, o boletes, o cucs, o tothom igual. Escolta, per què no deixem la plastilina i que facin el que vulguin? Perquè si la volen aplastar, que la plastin. Si la volen... és que, jo què sé, matxacar, vols que la matxaquin. Si la volen fer boletes petites, ara això es té més en compte. Uh-huh. És a dir, si vol pintar amb el color vermell només, no el forcem a pintar amb el color blau, si no vol. Potser ell, en aquest moment, vol pintar amb el vermell perquè està enfadat, o perquè està content, o perquè li agrada aquest color.
Clar.
Llavors, abans sí, amb el mètode tradicional, sí que es matava la creativitat. Ara hi ha un canvi amb això. I penso que no, que cada vegada respecta més aquesta creativitat i aquestes ganes de deixar fer el nen, que això és el més important.
Clar, en el fons, els que hem estudiat l'escola tradicional, per dir-ho d'alguna manera...
Jo també, vull dir, jo tinc 28 anys i clar, jo he estudiat de la manera tradicional.
Ens volien una mica, vaig a dir una bestiesa potser, com borregos, no? És a dir, que tots anéssim sí. amb la mateixa direcció, que no ens qüestionéssim res, que tots seguíssim un model.
Exacte.
Com si fos una fàbrica.
Exacte. I què passava llavors? Que el que es quedava una miqueta penjat era tonto. Mm. O potser, sí, no? Vull dir,
sí, sí,
o
sí.
és que no tenia ganes d'estudiar, o és que no tenia... Home, no, anem a veure altres coses. Hi ha gent, ara perquè es mira molt més, no? El tema sobretot de, per exemple, el TDAH, que és el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, el TEA, que és el trastorn de l'espectre autista... Vull dir, ara tot això es mira més. I hi ha més nens que a vegades queden penjats i dius, vale, hi ha un problema, anem a veure què hi ha. Però abans, si et quedaves despenjat, doncs és que no tenies ganes d'estudiar. O potser no vols, no t'interessava, o no. Potser aquesta intel·ligència predominant no era la matemàtica ni la lingüística. Potser era la sinestèsica, que és la del moviment. Potser aquest nano, quan el treies al pati, ostres, li encantava i era feliç. Doncs per què no potenciem això? Al final, mira, jo una part del llibre que poso, que és un exemple que m'agrada molt, és un cirujano, que ara no em surt en català, un ballarí o un fuster han de tenir la mateixa intel·ligència, que és la sinestèsica, és el control del cos. És a dir, un ballarí ha de tenir molt clar i molt controlat el seu cos. Però és que un cirujano també.
Clar.
I en canvi són professions totalment diferents.
Però en totes s'utilitza la mateixa.
Exacte, la mateixa intel·ligència. Això no es veia abans, ara sí. Mm-hmm. Bueno, ara, encara està costant una mica, eh? Sobretot encara, jo per exemple, que fa poc que he acabat la carrera, ostres, Déu-n'hi-do a les universitats encara. Sobretot, mira, que em diguis, que potser no, potser no ho estic dient bé, però que em diguis que els metges o que els advocats o això, no? Aquest tipus de carrera, sigui més teòric de seure, tal, ho puc arribar a entendre. Però la nostra, no? Que ens estan mentalitzant amb que ha de ser tot molt més creatiu, molt més de moviment, molt més experimental, molt més vivencial, en canvi nosaltres a la carrera estem asseguts. Però ens ho expliquen així.
És contradictori.
Exacte. Exacte.
És contradictori. Hauríeu potser no de fer més pràctiques, més o més experimental.
Exacte, fer-ho més experimental.
Que
més...
no pas, els continguts són aquests i és com la Bíblia.
Exacte.
Mm. Déu-n'hi-do. Has parlat de 12. Quines són les 12?
Pues mira, les 12 intel·ligències són la lingüística, la matemàtica, que aquesta ha sigut sempre...
No la tinc jo.
aquesta precisament ha estat molt relacionada sempre amb el coeficient intel·lectual. Vull dir, si no et donaven bé les mates, acostumava a ser perquè no eres massa intel·ligent. Vull dir,
doncs mira.
Sí, la sinestèsica, que és la del moviment, la visual, la musical, la intra i la interpersonal, que aquestes van relacionades amb com em conec jo, com faig la meva autogestió i com em relaciono amb la resta de persones. Uh-huh. Vale? Vull dir, és la intrapersonal i la interpersonal. Uh-huh. Crec que ara he dit les 8 primeres i després hi ha les altres 4 que es van fer després, que és la creativa, la col·laborativa...
L'existencial i l'emocional.
Eso.
Clar, ostres, això obre molt el camp, no? I qualsevol que ens estigués escoltant ara mateix podria dir, doncs, el que hem dit tu i jo, no? És a dir, la matemàtica. A mi, horrible, la lògica matemàtica. No la tinc ni de conya. La lingüística, una
exacte.
Mica, no? I la col·laborativa, entenem que és com ens relacionem amb els altres o no?
No, aquesta és la interpersonal. La col·laborativa va més amb el tema de les TIC, que són el tema els ordinadors... Bueno, totes les noves tecnologies, ¿vale? La col·laborativa parla més de fer una col·laboració que no pas de com ens relacionem amb la resta. Un exemple pot ser una activitat de, jo què sé, ara jo estic a casa meva, tu estàs a casa teva i entre les dues hem de fer un projecte.
D'acord.
Això hi ha molta gent que se li dona molt bé, treballar des de casa, col·laborant amb la resta, no? Vull dir, però no té res a veure amb com em relaciono amb tu.
Vale.
Aquesta intel·ligència és una altra, és la interpersonal.
Clar, tenim com a base aquestes 12 i coneixent-les, aquest llibre seria un manual per a profes o seria un llibre per tothom?
És un llibre per tothom, perquè he intentat que tota la part teòrica sigui el més comprensible possible, tant per la gent que ha estudiat això com per la gent que no. Jo que sé, jo soc mare també. I moltes vegades m'interessa llegir llibres sobre la maternitat, sobre l'educació, sobre moltes coses. Llavors, una mare que tingui algú d'interès, perquè són les intel·ligències múltiples, per com ajudar a casa el seu nen, per com potenciar, perquè a vegades potenciem molt el que se'ns dona malament, però no el que se'ns dona bé. Per què això?
Clar, anem al revés, no?
Ostres, per què no potenciem el que se'ns dona bé? Per què no, no? Pues, com ho faig? Pues aquest llibre també et dona moltes eines per poder fer això.
Uh-huh. Aleshores, tindríem aquesta explicació doncs, que tothom pot entendre. Després seria les intel·ligències que les expliques.
Exacte.
I una segona part que trobo molt interessant és com les treballa.
Sí, sí, sí.
I com es treballen? Sense fer-nos spoilers, que la gent compri el llibre, sisplau.
Exacte. No, així, sense fer massa spoiler, és ser un model. És a dir, nosaltres som models pels nostres fills. Nosaltres, com a mestres, som models pels nostres nens. Si jo vull que tingui una bona relació amb una altra persona, per exemple, no?, per treballar la intel·ligència interpersonal, jo he de tenir un bon registre d'aquesta intel·ligència. Uh-huh. Jo he de comportar-me bé amb la resta de persones. Jo he de parlar de manera correcta amb la resta de persones. No sé, si vull que el nen... Això és com la vida, no? Si vull que el nen reculli la taula, potser ho he de fer jo també, que em vegi. Si vull que el nen es renti les dents, me les he de rentar jo. Si vull que em renti les mans, pues, això és la base, però no només per les intel·ligències, sinó per tot. Vull dir, això ho dic molt a les mames, els pares, els avis, si volem que facin alguna cosa, comencem nosaltres. És el més important. Pues les intel·ligències es treballen de moltes maneres, perquè cada intel·ligència té la seva. També aquest llibre, que no ho he dit abans, té un QR al final amb material descargable, ¿vale?, que crea tio. Llavors, aquest material serveix per treballar-les. Però la més important, jo penso que és ser el model.
Ser el model per sí, pels fills o per...
Sí. Pels o pels nens a l'escola.
Amb què treballeu.
Sí.
I després una tercera part que trobo superinteressant, que són models de comportar-ho a casa, no?
Sí.
O a casa o a l'escola.
Exacte. Són activitats que es poden fer de moltes maneres. Jo he posat activitats, he posat jocs, he posat alguna cosa més així, de seure i escriure, no?, una mica per tothom. Aquest llibre té de tot. Té activitats per ser molt, molt mogudes, té jocs, no només són activitats de moure's i de seure's, sinó que té jocs per jugar, i té activitats de anem a seure, anem a mirar això, anem, no? Per exemple, hi ha una activitat que es diu atrapa l'error, que et posa dos paraules amb un dibuixet, no? Per exemple, gato o jato. Uh-huh. Quina hauria de ser la correcta? A més, aquest llibre té moltes activitats per... totes les edats. És a dir, va des de... Jo soc d'infantil, jo soc mestra d'infantil, però he fet activitats des d'infantil fins a l'ESO. És a dir, uh-huh, que tens una gran quantitat d'activitats que pots adaptar a tots els nivells, diguéssim. Uh-huh.
Quant de temps t'ha portat escriure el llibre?
Déu-n'hi-do. Realment, la part teòrica, com m'ha agradat molt sempre, i ho tenia bastant mamat, per dir-ho d'alguna manera... A poquet. Això em va portar com a molt 10 dies. El que més treball porta són les activitats. És el pensar quines activitats són adients a cada intel·ligència. Buscar coses que realment serveixin per potenciar aquesta intel·ligència. Això és el que més temps porta. Jo penso que un any i algo, tranquil·lament.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, tu ho has dit, no? Ets mare, ets dona, ets profe.
Sí.
Com et dona la vida?
Pues mira, no ho sé encara. No sé encara, sí, sí, jo treballo, per sort, aquest any he pogut treballar 4 hores, també perquè he tingut un nen fa poquet, vull dir, al final el meu fill ara no té ni un any i mig. Llavors, quan vaig incorporar al setembre, vaig demanar fer poquetes hores, cosa que em permet a la tarda pues, poder estar amb ell, i a les estones que puc, que ell em deixa, sobretot, pues, és quan faig aquestes cosetes.
T'ha canviat molt la visió de ser mestra a ser mare?
Molt. Sí, perquè quan ets mestra, jo porto relacionada amb el món dels nens doncs potser des de fa 10 anys. Primer com a monitora, no? Doncs el típic, monitora de lleure, doncs després ensenyant doncs la dansa, a mi m'agrada molt ballar, i quan ja et poses, no? Doncs jo soc TEI, a part de tenir la carrera, soc tècnica en educació infantil, i això m'ha permès treballar tot aquest temps. Vull dir, jo no he parat de treballar. Quan estàs a l'altra banda, quan ets mestra, només penses, guai, això com a mare no ho faria mai. O, sí, sí, és veritat. O jo, quan tingui un fill, faré aquestes coses perquè sé que potencien aquesta intel·ligència o perquè sé que... I mira, després...
Pues, te les menges,
sí,
no?
Sí, te les menges. Totalment. Fas coses que havies dit que no faries, fas el que pots perquè ningú t'ensenya, és veritat. I
no venen amb un manual.
No, jo pensava que sí. Jo pensava... No, però jo pensava que em seria més fàcil, no?, per haver estat relacionada amb nens des de fa molt de temps, però no.
No és fàcil.
No és fàcil. I a més, quan és el teu, t'entren més pors, t'entren més, bueno, totes les
neguits,
coses...
Sí. Clar, suposo que sí. Aquesta poda o aquest... clar, és el teu fill.
És el meu fill.
No és el fill de l'altre, no?
Exacte.
No? En aquest cas.
Sí.
Últimament veiem escriptors novell que autoediten, bastant comú a Amazon, però en aquest cas... No, tu tens una editorial que ha apostat per tu.
Sí.
Com va ser aquest procés?
Bueno, la veritat és que va ser casualitat. És que realment ha sigut tot bastant fàcil. He tingut molta sort, les coses com siguin, perquè sé que hi ha molta gent que autopublica perquè no trobava, no?, algú que aposti per ell i tal. Jo coneixia aquesta editorial perquè un profe de la meva universitat va treure un llibre amb ells. I jo, pues, me l'havia llegit, l'havia estat mirant i tal. I quan vaig decidir apostar per publicar-lo, vaig dir, provo. Els hi envio amb aquesta editorial. Va ser la primera, de fet. No he enviat a 15 editorials, per exemple. I va ser una resposta molt ràpida. No sé si ho vaig enviar i els 3 o 4 dies em van dir que sí, que els interessava molt. I això va ser... Sí, va ser, que a més va ser molt ràpid, perquè això va ser a finals de març. I a l'abril...
Sí, fa 2 mesos.
Sí. I a l'abril em van dir, al maig volem que surti.
Uau.
I al maig sortirà.
Aquest diumenge serà quan tothom pugui aconseguir aquest llibre.
Sí.
La presentació es fa a Bonastre. A quina hora?
A les 11 del matí.
A on?
A la sala Arnau Estella, es diu. Sí, és al carrer Major.
Vale. I pot anar-hi qualsevol persona?
Sí,
un acte
sí.
Obert totalment?
Exacte.
Allà es posaran a la venda llibres?
Sí.
I si alguna persona no pogués anar a aquesta presentació, com podrà aconseguir el llibre?
Pues el llibre surt tant a Amazon, no, típic, al Corte Inglés, la Casa del Libro, des de la pàgina web de l'editorial, que és d'Alejandria. Vull dir, es pot agafar des de molts puestos, inclús qui em coneix, no, perquè al final aquí ens coneixem una mica tots, també me'l pot demanar a mi i jo els hi dedicaré, per suposat.
També versió e-book?
Això no, encara no.
Encara no?
Encara no.
És la part encara que no tenim.
Encara no, sí.
Quan vas escriure el llibre, és un llibre molt maco, després la nostra audiència podrà veure a través de les xarxes el llibre. T'imaginaves que seria en aquest format, que no és el format típic d'un llibre? O com t'ho imaginaves? O t'ho havies imaginat directament? Pregunta.
No. M'ho havia imaginat així perquè... El llibre que té, no, del meu profe de la uni, que va ser el que jo vaig veure i que vaig recordar aquesta editorial, ja era així. Llavors, quan vaig saber que aquesta editorial em volia publicar el llibre, vaig pensar, pues serà com aquest, no? Com aquest del meu profe que et dic. Llavors sí que m'imaginava que seria molt, molt així. És un llibre que penso que és molt fàcil de llegir, perquè té moltes fotografies. És a dir, cada activitat sí, del llibre té al costat la seva foto, perquè puguis entendre més o menys què s'ha de fer. A moltes activitats pues, surto jo, no?, explicant una miqueta què és el que s'ha de fer o quin és el resultat final de l'activitat. O... Vull dir, que a més és com a molt intuïtiu. Hi ha molts colors, hi ha moltes fotografies. Llavors és molt fàcil, no és el típic llibre de molt de text, tot amb el mateix color. No, aquest és, penso que és molt fàcil de llegir per això.
T'ha faltat alguna cosa que diguessis, ostres, m'hauria agradat ampliar o... Hi ha un segon llibre en camí.
A mi m'hagués agradat ampliar la teoria, però sí que és veritat que, clar, jo de la feina i això, penso que hi ha moltes coses que són interessants. Què va passar? Que, clar, també l'editorial va posar, no, el seu granet d'arena, també em deien una mica per aquí, per allà, i en aquest cas em van dir, creiem que aquesta informació que ja ens has donat, no, aquest tros ja està bé, la informació de teoria. Jo, com a persona de la feina i tal, m'hagués agradat, pues, ampliar-ho molt més. I projecte, sí, hi ha un altre projecte que de fet ja està al forn i ja està posant-se, però no té res a veure amb les intel·ligències múltiples, no és un llibre, això és un conte infantil.
Uau.
Llavors sí, sí, sí. No sé quan sortirà, això sí que no ho sé, però sí.
Ja l'estàs...
Sí, ja està en procés.
Déu-n'hi-do, quina passada, perquè ets molt jove, tens molt clar no cap a on vas. Mm. Sempre has estat molt cool inquiet.
Sí.
Que et veiem a l'esbart, et veiem a tot arreu, no? Però has agafat un camí que considero que és molt important per la teva feina ara com a mare i que pot ajudar la resta.
Sí, exacte.
En aquest nou manual que no existeix.
Exacte, és que és així, exacte.
Amb els nens i nenes.
I ningú et diu si ho estàs fent bé, si ho estàs fent malament. Sí. Vull dir, tothom, jo sempre els dic a les mames i als papes, ho estàs fent bé, perquè ho estàs fent el millor que saps. I és així. Ho estàs fent bé perquè ningú vol el millor pel teu fill més que tu. Vull dir, ningú vol el millor, més que jo, no ho vol ningú, això, pel meu fill. Llavors, sempre els dic, ho esteu fent bé.
És important, el reafirmar, no?
Exacte, que pensin que sí, que cap endavant, i òbviament comptant amb l'ajuda pues, sempre de les mestres, dels amics, no? Al final, quan ets mare, jo ara que ho he vist, fas molt amb altres mames de l'edat del teu nen i també pues, allò, no? Ai, i això, i l'altre. És veritat. I jo penso que llibres així fan falta. Uh-huh. Sobretot pel tema de pues, com ajudar-los i saber una miqueta més, també.
Doncs, Débora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Pinedes en Xarxa. Ha estat un veritable plaer. Estarem molt pendents, també, a partir de a veure aquest conte, quan... Bueno, ja estarem pendents de les teves xarxes socials.
Exacte.
I aquest diumenge, tothom cap a Bonastre per anar a la presentació a les 11 del matí. Moltes gràcies i endavant amb tot el que et proposes.
A vosaltres.
Queden 2 minuts per escoltar les notícies de 11:15 i els aprofitarem amb el penedesenc Lucas Dalman i aquest Upside Down. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Intenten robar el cablejat elèctric en diversos punts de Santa Oliva. Han demanat als veïns que truquin al 112 si veuen alguna cosa sospitosa. L'Ajuntament de Santa Oliva ha denunciat que aquest cap de setmana s'han detectat diversos intents de robatori de cablejat elèctric en diversos punts del municipi. El primer cas es va detectar a les Pedreres, però després hi ha hagut més intents en d'altres zones. El consistori està en coordinació permanent amb el cos de Mossos d'Esquadra per vigilar que no hi hagi més accions similars i per poder detenir els autors. Per això ha demanat al veïnat que truquin al 112 si veuen alguna cosa sospitosa. L'art i el món del vi són l'eix del nou curs dels juliols de la UB al Vinceum de Vilafranca. Ahir es presentava al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, una nova edició del curs Els Juliols de la UB, que enguany posa el focus en els lligams de les diferents arts amb el món del vi. La presentació comptava amb la presència de la regidora d'Educació, Gemma Romeu, i el coordinador del curs, Joan Cuscó, que destacava que en aquesta edició es durà a terme un curs menys tècnic que posa el focus en els valors culturals del món del vi i ha subratllat que el curs s'adreça a persones interessades en el món del vi sense formació específica. El curs tindrà lloc del 8 al 12 de juliol, de dilluns a divendres a les tardes, i la matrícula ja és oberta. Les entrades del 21è Festival de Música a les Vinyes ja són a la venda. El juliol arribarà a Subirats el 21è Festival de Música a les Vinyes. El celler Finca Batllori acollirà el divendres 21 de juny la presentació del festival amb un concert entre vinyes amb Elisenda Julià, Rai Paz i Joan Mar Sauquer, que presentaran l'espectacle Love Will Be the Theme Song. Les entrades i abonaments dels concerts ja estan a la venda a www.subirats.cat. El primer dels dos concerts que es faran a Torre Ramona serà el dissabte 20 de juliol dins el recinte emmurallat del Palau Gralla amb el pianista Carles Marigó, acompanyat per Ismael Alsina, David Domínguez i Manu Sabater, que portaran a l'escenari la proposta musical Breaking Back. El segon concert serà el dissabte 27 de juliol amb un concert d'un dels grans pianistes de l'escena europea, Xavi Torres, acompanyat per Reiner Elizarde, El Negrón, Andreu Pitarch i Lluc Casares, que portaran a l'escenari del festival l'espectacle Quarantena Songs. Com a culminació d'aquestes dues audicions, inclòs amb l'entrada, els assistents podran degustar vins i escumosos elaborats a Subirats i tastar el préssec d'Ordal. I acabem explicant-vos que estan obertes les inscripcions per la festa de la gent gran de Sant Martí Sarroca. Un any més, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca organitza la festa anual de la gent gran. És una festa que, amb la participació i col·laboració de voluntaris, està dedicada a homenatjar tota la gent gran del municipi. Se celebrarà el dia 2 de juny al pavelló poliesportiu i inclourà dinar de germanor, entrega de plaques a l'avi i l'àvia més grans del municipi, l'actuació de la coral Sarroca Nova i l'actuació musical amb Josep Loren Plana. Per poder assistir a la festa cal inscriure's al Servei de Dinamització Sociocultural de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 14:00 o bé trucant al telèfon 93 899 1111 amb l'extensió número 5 fins al 29 de maig. Pot fer-ho qualsevol familiar o veí indicant el nom i cognoms de la persona per qui ho recull. Es poden formar grups de 10 anomenant el nom i cognoms d'un responsable de taula.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El proper 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac. Ahir li vam dedicar el tema de la setmana i ara en volem parlar a la tertúlia de la nostra gent gran. Han estat fumadors algun cop durant una època de la seva vida? Els molesta el fum que fumin a prop seu? Antigament era molt més habitual veure homes fumadors que no pas dones. Què els sembla ara que han canviat les tornes? Per parlar de tot això i molt més, el que ells vulguin, com sempre, encetem la tertúlia amb la nostra gent gran, tornant als estudis de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, la primera a sumar-se a aquesta tertúlia avançada de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac és la Remei Casanovas. Remei, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, i exfumadora.
Això és el que t'anem a preguntar.
Sí, sí, ja t'ho explicaré.
I com és això de ser exfumadora? Bé,
hi ha de tot. Jo tinc una anècdota i ara us l'explico. El meu pare em va dir, una senyoreta ha de saber fer de tots. Per tant, fumar també.
Ah. Això ara seria impensable.
No, clar, però jo tenia 20 anys, això, perquè jo era molt, molt neutra, no tenia aquesta idea de fumar, però sí, una senyoreta a l'època, es veu que havia a la societat de l'època, doncs es havia de fumar. Jo vaig néixer al 40 i pico, llavors això era a l'època dels hippies i de les senyoretes de l'auto, com aquella època dels anys 60. I, clar, jo deia, no, jo això no m'agrada, però sí, jo te n'ensenyaré. I me'n va ensenyar.
Déu-n'hi-do.
Doncs, Remei, un momentet, perquè anem a buscar més tertulianes, més experiències, en aquest cas, a Domenys Ràdio.
Doncs sí, aquí també tenim una exfumadora. Contenem la Conxita i l'Eulàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Eulàlia, tu sí que havies estat fumadora.
Aviam, no sóc petit fumadora. Jo fumava entre 50 i 60 anys i així, fumava 6 o 7 cigarros diaris, no fumava pas més. Però bueno, jo considero que un fumador, per exemple, el meu cunyat, se'n fumava 2 paquets i mig cada dia, vull dir, m'he de parar del cort i porta 6 o 7 bypass. O sigui que...
No gaire. Cosa,
no, però em refereixo que a mi m'agradava fumar. I amb bona fe, ara com ara, ara mateix em acaba de veure el cafè amb llet d'esmorzar i m'haguera fumat un maco, eh?
Sí.
I tant, a mi m'agrada fumar.
Jo no, jo era molt, molt joveneta. Pues quan? 20 o 20 anys o així. Com vaig començar a sortir amb el marit, vam comprar un paquet de mentolat i es van posar tots dos, i em diu, ¿tú le encuentras algo? Digo, yo no le encuentro nada, y tú, yo tampoco, digo, por fuera. I ja està. I ja no he tornat a fumar mai més.
Bueno, doncs jo sí.
El meu marit, de tant en tant, molt de tant en tant, algun puro, allà en una festa molt gran, o... però si no, jo ja els vaig tornar a tocar.
El meu home havia fumat de jove, i no sé què li devia passar, i no he fumat mai més.
Mai més.
Però res.
Sí.
I ma germà sí que fumava, també ara ho he hagut de deixar per coses de salut, no?
Per salut, no?
A més, diu, la Lourdes m'ha preguntat, diu, per què ho has deixat? Home, allà els paquets posa, fumar mata. Ostres, doncs jo, com que sóc hipocondríaca, vaig pensar...
Poca broma.
A mi em moriré, perquè em matarà alguna cosa, però el fumar no. I bueno, bé, vull dir que no... I fumaria, eh? I sí, l'olor no? D'un bon cigar a mi m'entusiasma, perquè vull dir... Un puro, jo havia fumat algun puro, també.
També.
Jo, en una festa determinada, allò de dir... Sí. Però un puro bo, eh? No, un puro de... El meu sogre, sí. Per exemple, fumava fàries. Aquell olor sí que era infernal, perquè allò era un olor... però doncs, un olor d'un bon puro, encara avui, si vaig a algun lloc i la sento, penso, ostres, quin olor... O d'un tabac ros bo, m'encanta, vull dir,
m'agrada.
Sí. Bueno. El que no m'agrada tant és quan... has anat en algun lloc o vas en algun lloc i hi ha molta gent que fuma. Ara ja no. Ara ja no. Ara ja no, perquè ja no els deixen fumar dintre, no? Però abans entraves segons a on i se sentia un bo, que ha estat bo i et petava la cara, no?
Sí.
Però bueno, bé.
Gràcies, senyores. I si us sembla, anem a saludar la darrera veu, que ens l'acosta l'Armand Beneito des de Canal Vinolèrdola.
Doncs molt bon dia a totes. Josep, bon dia.
Bon dia.
El Josep, també exfumador. Sí. Però exfumador de pipa.
Exacte.
I a més del Pipa Barcelona Club, no?
Sí, senyor, sí. Vaig ser soci fundador del Barcelona Pipa Club, que era molt famós, i encara ho és, encara ho és. Bé, jo vaig, amb l'assumpte del fum, tinc també el meu una anècdota, com en totes vosaltres. Jo vaig deixar de fumar per exemple. Perquè, és clar, jo li tenia de dir al meu fill que no fumés. I, per tant, el que vaig dir és, deixo de fumar, perquè si no, faria com el meu pare, que em deia, no fumis, i ell es fotia també dos paquets de tabac. Esclar, és clar, sempre tenim de donar exemple.
Clar.
I, és clar, quan va ser el moment que el meu fill ja tenia 13 o 14 anys, vaig dir, doncs tinc de deixar de fumar. I mira que el de la pipa és un art. És un art, sí, perquè la gent que
jo
fumem
no
amb pipa...
Jo no he fumat mai pipa, veus? I penso, i alguna vegada pensava, m'agradaria provar-ho, aviam què passa, hasta per encendre-lo i tot plegat, és com, sí, és un art.
Però
jo considero que és un
art. És un art,
sí,
tant,
sí,
perquè
sí.
La gent que es dedica a fumar amb pipa no és encendre una pipa i atarar-hi, no. La pipa és un art perquè es té d'engegar, posar-lo, carregar-lo, hasta es fan campionats de la gent que quan pot durar. Vull dir que jo era un petardo, jo durava,
sigui,
jo durava una mitja hora, però hi ha gent que amb la mateixa carga estava 2 hores.
Caramba.
Amb la mateixa carga, Però, esclar, això és també molt temple, xupar poc, però tampoc no xupar poc, perquè si xupes poc s'apaga, no?
S'apaga.
Vull dir, sí, és una cosa curiosa, vull dir, això està tot el món,
Si ara tu ben... No, jo també penso que ara la gent que fuma semblen exclosos de la societat. Perquè,
sí, és veritat.
Vull dir, han d'anar a fumar al carrer. O sigui,
sí.
lo bo, si estàs en un restaurant i tens ganes de fumar entremig del dinar, doncs lo bo és fumar allà, no? Però no, s'han d'aixecar de la taula i ja anar cap al carrer a fumar. Sí. Això és un descrèdit per tot plegat. Vull dir, no sé, ho trobo...
No, però està bé, perquè
sí,
jo... si no, el que no té ganes de fumar, de fumar també, perquè...
Ja, no, perquè, bueno, perquè està prohibit de fumar dintre els locals, no? I
no,
està
no.
Molt bé, però és que abans el de fumar era habitual. Pensa que jo, la Carla, bueno, la meva filla primera, anàvem a un pediatre a Barcelona. La Carla, doncs, era no un bebè, però doncs, tenies igual mesos o així. Aquell home visitava la nena amb un puro als llavis.
Oh.
Sí.
Jo me'n recordo, amb un puro.
Sí, sí.
I mentre l'anava visitant fumava aquell puro.
Sí.
I llavors havia d'escriure la recepta màquina i com que necessitava totes dues mans, llavors me'n recordo que el deixava amb un cendrer que tenia allà. Però mentre anava a visitar la nena, fumava puro.
Conta.
Home, hi ha una estadística que...
La Carla ara té 48 anys també, vull dir que
sí,
no és allò
sí,
de dir
sí.
Que sigui l'altre dia, però... Abans no era tan discriminatori, doncs, perquè
no,
ara sembla
no,
discriminatori
no.
El que fuma. Sembla que tingui una tara, no? M'imagino.
Sí.
No, vull dir, ser fumador ara és com un descrèdit o una tara, perquè ja et dic que els fan fora, han d'anar a fumar al carrer, i això ho trobo horrorós.
Jo ho trobo bé,
No, jo també
el
trobo
bé. Jo el trobo bé, perquè si ara
sí,
jo
home,
no fumo,
sí.
Imagina't-ho.
Molt bé, jo ho trobo perfecte, vull dir, ja està bé, però doncs, vull dir, jo trobo que hem d'aixecar de la taula i anar a fumar al carrer... I ho fan molta gent, perquè vull dir,
sí.
S'aixequen...
Hi ha el que no es pot aguantar i se'n va fora.
I se'n va fumar mig àpat i se'n va fumar tan tranquil, vull dir, ja està. Però jo, per
el
exemple,
jo no
fumava... No, jo fumava
sí, ja.
Després de les menjades, vull dir, m'agrada fumar des... I quan després del cafè llet al dematí, fumar un cigarret, per millor. Ara, jo havia de fumar només. Només fumar, en el sentit de que no anar fumant un cigarro i fer feina. No, això no em anava bé amb mi. Vull dir, havia de fumar quieta i doncs...
I quan acabaves, sí, doncs ja està.
Ja està.
Una altra de les coses que us explico, una altra de les coses que em va passar va ser que a casa hi havia 7 fumadors. Aleshores, jo vaig decidir de deixar de fumar quan va venir la primera embaràs. Primer embaràs, doncs, ara fa 46 anys. I en aquelles èpoques tothom fumava, és que era tothom. I va costar molt de deixar-ho, perquè, clar, però hi havia un motiu, hi havia la nena, ara és una nena... Però no vaig fer-ho amb molt d'esforç, no vaig necessitar cap ajuda de cap metge, de res. Ara
és
tothom
voluntat.
Es veu que necessita jo que sé què per deixar de fumar.
Jo
tampoc
és
no
voluntat,
és lògic.
Voluntat. Clar que
la voluntat
és,
és imprescindible.
Sí.
Després de l'embaràs...
Ha de costar de deixar de fumar.
Després de l'embaràs ho vaig tornar a fer, perquè vaig dir, un cigarro i prou, i m'hi vaig enganxar.
Sí.
Va venir un altre embaràs, vaig tornar a deixar. I després ja vaig dir, bueno, prou, remei, prou. Però no hi havia manera. Aleshores vaig tardar 10 anys a deixar-ho del tot. I sí, sí, me'n vaig en sortir, eh? Me'n vaig sortir. Ara, després de dinar no podria prendre cafè, perquè es relacionava el cafè i el cigarret. Amb els amics vaig deixar d'anar a fer els sopars amb els amics perquè clar, tots fumaven. Vaig dir, no, Remei, no vas a sopar. O sigui que em va costar molt de sacrifici, molt, molt, molt. Però bueno, ho he aconseguit, realitat, ja porto 40 anys sense fumar.
Jo també porto un munt, però vull dir que
La salut ho agrairà, La salut ho agrairà.
A mi la veritat és que no em va costar molt. I pensava, però deia no, i no ho feia. Però jo em recordo que el pare llavors fumava celtes, que celtes no tenia ni filtre ni res, vull dir, eren uns paquets però parlo de...
Era bo, això era bo, que no tingués filtre.
No tenia, llavors els celtes no en tenien de filtre i fumava allò, un tabac negre, i que allò, el pare també fumava força, i ma germà també fumava, però per motius de salut també ho va haver de deixar, i a més ma germà fumava puros també, i quan hi havia un àpat que érem tots plegats allà, jo li deia, deixa'm fumar una miqueta de puro, perquè llavors fumar puro una dona no era gaire correcte, no ho sé, em semblava a mi. La Sara Montiel sí que em fumava, perquè vull dir, jo em recordo d'haver vist fotos de que aquella dona fumava puros, però em deixava fumar una mica del puro, que fumava puros bons, per això,
Però, de tota manera, el que és dolent del tabac és el filtre, Vull dir, allà ens hi posen de tot. Si no hi haguessin filtres amb aquests tabacos, amb aquests cigarrets, no hi hauria el perill tan gros que hi ha, perquè és el que diuen, No és el que dic jo. El que diuen és que dintre del filtre hi porten moltes coses que porten a càncers. Sense filtre és més natural i no fa tant de mal.
Però
això és el que diuen,
Pot ser.
Sí, jo no hi entenc perquè ja dic, m'hi deslliga totalment fa molts anys del tabac.
I si...
Però sí, pot ser, clar que sí que pot ser.
Si de vegades vaig pel carrer i hi ha un senyor que fuma
un
puro...
I ha dit, dius també, perquè s'hi aficioni un mes i no deixa el vici.
I deixa l'olor aquella del tabac o del puro, que és bo. Jo aquella olor m'agrada molt. Sentir l'olor d'un puro, però un puro bo, d'aquests puros bons. Sí, sí, ma germà me'l deixava fumar, però em deia... Fes-ho amb els llavis, que no me'l mullis. Jo me'l devia posar massa dintre, dic jo, perquè esclar, fumar puros no tinc la pràctica, no tenia la pràctica. Però no, m'agradava de fumar, a mi m'agradava de fumar.
Sí, però gràcies a que la gent ha deixat de fumar, potser la gent tindrà més bona salut en general, Perquè la veritat és que és una droga, i que ja el govern ja li va bé, perquè aquí guanyen molts diners.
Molts diners.
Com a la benzina, igual. Potser per un estil, I esclar, com guanyen tants diners, ho diuen amb la boca petita, Però la veritat és que es té de dir, no fumeu, No
sí,
fumeu.
A cada paquet ho posa.
I ara, per desgràcia, fumen més les dones que els homes. I això no és bo, perquè l'estructura de la dona no és igual que la de l'home. I això potser amb els anys també ho pagarem. Perquè la dona no tindria de fumar, tampoc. No té
ni l'home ni la dona, Jo aquí discrimino. No, ni l'home ni la dona, és un cos humà. No fem sexes aquí.
No hauria de fumar ningú, però, per salut.
En aquests moments fuma
si
més...
Si podia per als embarassos i tot
això.
Però, en conjunt...
Quan estàs embarassat ja no fumes, però vull dir que t'ho deixes momentàniament. Jo no vaig fumar pas mentre estava embarassada ni moment, i després també hi vaig tornar. Vull dir... Però em refereixo que en qui agrada i no té molta voluntat, els hi costa de deixar, vull dir, les coses com siguin.
També hi ha els fumadors passius, que encara que no vulguem, allà,
Sí,
jo el que no m'ha agradat mai és que visc en un carrer molt estret d'aquell poble, i quan van treure la llei de prohibir de fumar dintre dels locals, van posar les taules a fora... Jo no, ja no he pogut treure mai més el cap a la finestra, perquè sota hi ha un bar, i aleshores tot el fum puja a casa. I això sí que... Mira, no puc.
Veus, això sí que és fotut.
Sí, home.
I a sobre, si t'agrada fumar, imagina't.
No, ara ja no.
Ara ja no. El fum, clar, el fum molesta.
El que no m'agraden són els puros, tu. A tu que t'agraden tant els puros, sí. A mi els odio.
Sí, jo no. Els puros bons, torno a dir.
Els odio.
La sogra fumava fàries, ella sí que feia un olor espaterrany.
Fàries, horrorosa.
Però aquell home fumava... I després allò altre, el Rosli, que et deien.
El Rosli.
Que me'n recordo que li baixaven d'Andorra, que cajetilles, quan es va morir, les van vendre. podem tenir un armari ple de roses, de veritat.
Ostres!
Sí, 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 sí. Que baixeu roses, baixeu roses, sí que li baixàvem. Però, perquè ja dic, la meva filla gran hi va treballar 7 anys a Andorra i anàvem molt sovint. I quan ell va faltar, carai, vam trobar un armari ple de roses, però què farem ara d'això, si aquí a casa no fuma ningú? Bueno, doncs els vam vendre.
Els vau vendre.
El meu avi va morir amb quasi 90 anys i tenia el nas ben negre, ben fumat, però ben fumat. I quan es va morir vam trobar uns paquets de tabac, de purets eren, no me'n recordo de la classe. A dintre de la llar de foc, a sobre hi havia un prestatget que estaven plens d'aquestes capses, paquetets, doncs. I vam dir, què és això d'aquí? Diu, sí, l'avi els posava allà perquè eren humits, i llavors allà se li assecaven i es fumava més bé.
Bé, perfecte. Doncs el sogre tenia un armari, eh? Un armari de, me'n recordo, eh? Una pila de paquets d'arròs. Què farem d'això? Ells els van vendre, un bar se'ls va comprar. Llavors encara es podia fumar, però vull dir que... A qui li agrada? Escolta'm, li agrada.
No, li costa.
Jo em recordo que aquell bon home els fumava... O sigui, el rosi de moment era llarg, no? Però quan anaves fumant, anaves cursant. Doncs portava a la boca una mica de no res. Jo pensava, se li ha de cremar tot. I no. Sí,
no es cremava mai, no?
No ho sé, sí es cremava, però fumava fins que mica n'hi havia, eh? Jo me'n recordo.
Però els dels bars, la gent que treballava als bars, era un núvol.
Sí,
allò
sí.
Era dolentíssim per aquells senyors, que potser sí que també fumaven, però és que fumaven dels seus clients, allò era terrible. Ara quan veus una pel·lícula que estan fumant, que et sona malament? A mi, la veritat.
Sí, tira, són pel·lícules antigues,
sí.
I llavors encara es fuma dintre i penses, mira, llavors encara fumaven, saps?
Sí, ara no fumen, les pel·lícules no fumen.
No,
quasi
no. Les que fan ara no.
No. Que perquè sí, no és perquè la gent no s'acostumin altra vegada, però quan ara veus pel·lícules antigues que estan fumant tothom, ostres, dius, mare de Déu, sí que érem tontos, eh? Sí que érem tontos. Perquè la gent
es fuma d'una altra
mimètica,
manera.
Eh?
Ara es fuma Maria, que és diferent, però també és fumar.
Però això no és tabac.
Això no és tabac, però és herba, és herba, i el tabac és herba.
Bueno, però la Maria ja és un altre tema, eh? Digui jo, no sé.
Ja és una altra classe d'herba.
Jo, a vegades, vas amb una cosa i dius, quina olor de Maria, i penso, però jo no la sento, no la sé conèixer, perquè si ha passat un o altre per allí que em fuma, o vas en algun lloc i penses, mira, aquí hem fumat Maria, o fumen Maria, penso, jo oloro, i no sento res. Vull dir que no la sé conèixer, l'olor de la Maria. No,
doncs veniu al meu carrer, veniu. Heu de venir al meu carrer.
Ens farem un tip, no?
Sí, us ensenyaré qui és el que fuma
doncs, si
Maria.
Si treus el cap tu per la finestra, estaries contentona.
Sí, sí, no cal anar més enllà.
Col·locada, sempre.
Sí.
Col·locada i de gratis.
I sense fumar. Ai, Dios. Però senyor. Doncs no, que ara n'hi ha. I, inclús, jo me recordo, bueno, fa temps, quan... Un dia vaig anar a casa de ma cunyada, almenys teníem la botiga allà, i la ma cunyada tenia el pati, i fan una planta maca, eh? Jo no m'havia vist mai, parlo d'aix, també tenia els nens, que ella té dos nens, tenien una edat d'aquella de 17, 18, 19 anys. I un dia vaig allà al pati, i a mi les plantes no m'agraden massa gens, i hi havia dues plantes boniques que no les havia vistes, i dic a ma cunyada, escolta, què és això tan xulo? Diu, i no ho saps? Dic jo, dic, ai filla, no, dic, què són? Diu, és Maria. Ah, Maria. I què? Què em feu d'això? Coi, diu l'Albert, no la seca. I llavors fumen unes boles que fan, es veu. No ho dic bé. No ho sé. És igual.
No sé.
Fan una mena de flor, es veu. No, no, que elles tenien una flor amb una mena de boletes i és el que es fuma, diu. Perquè,
no
però
sé,
la fulla,
ho fan, no
fan
sé,
un fullam. No sé si les fulles també es fumen, no ho sé.
La planta de la Maria és una cosa natural. El meu avi correava, però per fer les espardenyes d'espart, eh? No, és una planta que es fa i prou per fer per fumar, no, eh? És una planta per fer espart. Es té unes tires i es treballades fan les espardenyes d'espart.
Però és que, a més
el
a
que
més
passa
és
que ara sembla que sigui una cosa prohibida, però si els pagesos en conreen és per vendre's per fer l'espart, per les espardenyes.
doncs n'agafen moltes plantacions d'això i les requisen i les multen. I
però
les...
si les conrees per fer una altra cosa, t'ho deixen fer.
Ah, vale, no, jo no tinc cap
problema. Sí, això és veritat, no, no és que jo m'ho inventi.
No, que me'n recordo. Jo ho he sentit anomenar, això, no ho sabia. Que sí. Era per fer espardenyes. Per fer espart,
que tampoc no ho sabia. Però la planta en si és bonica. Mira, jo la Carla, quan era a Andorra, estava amb una noia que era de Sòria. I son pare era guàrdia civil. I la seva mare vivia allà. I son pare, doncs, un dia van a veure sa mare i tenia un pati ple d'això. Que ella no sabia què eren. I quan aquell civil era guàrdia civil, i però parlo, ja et dic, poder de fa anys, aquell home, quan va veure allò, es va esgarrifar. Què tens aquí? I les anava a triar. I aquella dona, no les toquis, que jo em faig tasses d'aquesta herba i estic la mar de bé, li deia.
És que
no, no les toquis!
Serveix per medicacions, també.
Col·locada, bueno, li treia el malestar a aquella dona, potser jo què sé.
Pel càncer,
però tot enrabiada donen... perquè aquell home li arrencava aquelles plantes, eh?
Era Maria.
Terapèutic, són medicinals, també, clar.
Sí. Ella feia infusions d'aquella planta.
Sí. Perquè treuen el dolor.
Veus?
Sí. Ens
hauríem de tenir a cada casa. Jo necessito 3 o 4 torretes, almenys. Perquè em facin alguna cosa.
Doncs ja saps, eh? Apa, vinga. Apa. Però no ho diguis a ningú.
No, perquè vindran els Mossos i te l'agafaran.
Oi, que no m'agafin a mi tot. Ja. Si m'agafa la Maria sola, mira. Però a mi em sabria greu. No, però vull dir que aquella dona feia això, però aquell civil esgarrifat. Quan va veure aquella dona ho feia, ni ho sabia què bevia.
Amb l'asiàtica aquesta tan forta que he tingut, ni pres pastilles d'aquestes. Però pastilles comprades a l'herbolari, tractades i receptades i tal com ha de ser. I em van ajudar.
Molt bé.
També m'ho preníem 2 coses més. Les 3 coses eren tot un tractament i em va anar molt bé.
No. Si cura, no. Vull dir...
Però clar, com tot, s'ha de tractar bé.
El que tenim de dir a la gent, que sobretot no fumin, sobretot els joves, no fumin. Que no fumin. Però res, ni maries ni hòstia. Perdoneu. ni maries ni res.
Ni papetes, ni tabac.
Últimament, Josep, sempre acabem les tertúlies amb aquestes sentències teves, eh?
Sí, noia, sí, ho faig expressament, eh?
Ja m'agrada. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Remei, Conxita, Eulàlia i Josep, i que tingueu una bona setmana.
Vale.
Igualment, gràcies.
Adéu.